Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. La imatge del dia és el túnel de Calbots amb els que ha estat rebut Gavi a l'entrenament d'aquest matí pels seus companys. Calbots que segur li han sabut a glòria perquè no s'entrenava Gavi amb el grup des de feia gairebé 300 dies. Entra en la recta final de la seva recuperació fins al mes d'octubre, més aviat cap a finals d'octubre no el tornarem a veure competir, però Gavi, per fi, ja veu la llum al final del túnel. Ja tindrem temps de debatre sobre el lloc que pot ocupar Gavi en l'esquema Flix i el doble pivot, a la mitja punta o caigut en banda esquerra, però sigui com sigui, el seu retorn serà una gran notícia per la seva qualitat, però també i sobretot per l'energia que desprèn i que transmet. És, sens dubte, la notícia del matí al Barça, aquest retorn de Gavi, que ha fet part del treball amb el grup. Ansu Fati ja treballa amb total normalitat i, en principi, ha d'entrar a la llista de convocats per jugar diumenge a Montilivi. El Girona Mitchell ha pogut treballar ja avui amb tots els internacionals i manté el dubte de cara al partit d'Angel Herrera. A l'Espanyol, triple presentació aquest matí, s'han presentat Chedira, Kumbula i Unubar. Dissabte tocarà rebre a l'Alavés. Recordeu l'incident segurament protagonitzat per Hugo Mallo a Cornellà abans d'un Espanyol Celta. Va ser denunciat per tocar els pits abans d'aquest partit a la dona que feia de mascota de l'Espanyol. Abans de començar aquest partit ha estat condemnat per abús sexual. Haurà d'indemnitzar a la víctima amb 1.000 euros, més 10 euros diaris durant 20 mesos, a més de pagar les costes del judici. Hugo Mallo està jugant a Grècia, a l'Aris de Salònica, ja ha dit que presentarà recurs. En futbol internacional, Arteta ha renovat com a tècnic de l'Arsenal fins al 2027. A la Copa de la Reina de Futbol passa ronda l'Espanyol, que va superar 1-0 a l'Europa. També l'AEM Lleida, que va superar per penals l'Atlético Baleares. En bàsquet, segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona. Aquesta tarda tenim Lleida-Manresa i Barça-Andorra. I el Manresa es va imposar al Joventut 71-59 i a l'Andorra el Girona 84-61. En handbol, victòria del Barça en el seu debut a la Champions, a la pista del Kolstad noruec, 30-35. Va debutar amb el Barça, per cert, Manuel Ortega, que és el fill del míster Antonio Carlos Ortega. I en tenis, bon debut d'Espanya a la fase de grups de la Copa Davis a València. Va superar 3-0 a la República Txeca, amb victòries de Roberto Bautista i Alcaraz, i en dobles de la parella Alcaraz-Granollers. Demà toca jugar contra França, que va perdre en el primer punt contra Austràlia. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, d'aquests dos lesionats, a qui necessita més el Barça, a Gavi o a De Jong? Creieu que a Gavi el 88%, que a De Jong el 12%. En clau Girona, signeu l'empat diumenge contra el Barça? Sí que el signeu al 36%, no al 64%. I en clau espanyol, quin dels tres jugadors que s'han presentat avui donarà millor rendiment? Heu votat per Chedira al 13%, la majoria per Kumbula al 68%, per Unubar al 19%. Marc Pairès està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No? És això, Marc? The Cardigans. Deu minuts. minuts passen de les 3 de la tarda. Comencem l'Esports Cope d'avui dijous i ho fem abordant l'actualitat del Barça, que té avui un protagonista claríssim. Avui l'actualitat del Barça amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Aquest protagonista és Gavi, que la imatge del dia jo crec que és el túnel de Collejas, que els seus companys han donat a Gavi perquè feia gairebé 300 dies que no s'entrenava amb el grup.
És el nom del dia que en Barça, Gavi, lesionat des del passat mes de novembre, o el que és el mateix, 298 dies després de la seva greu lesió al genoll, el migcampista andalús ha tornat amb el grup, ha fet el primer entrenament amb la resta dels seus companys a la ciutat esportiva Joan Gamper, deixant enrere així aquest calvari de lesió que té els dies comptats. A l'estiu el van poder veure fent treball intensiu amb i sense pilota, però ha estat avui quan ha donat un pas més per tornar als terrenys de joc. Com era d'esperar, Gavi no s'ha lliurat del passadís de Calbots després d'aquesta bona notícia en les imatges que ha penjat el club a les xarxes. Ara bé, que ningú s'esperi a Montilivi a Gavi, els serveis mèdics i el jugador no volen donar un pas en fals. Si és cert que ja és un pas endavant veure Gavi fent treballar amb el grup, però la prudència és màxima després de portar uns 10 mesos lesionat.
Sí, ja ens deia, ens ve dient els últims dies l'Helena Condis, que Gavi se l'espera cap a finals del mes d'octubre, principis de novembre. Ara no és moment de precipitar-se, és moment d'acabar de recuperar bé i que quan torni estigui al 100%. El que ja sí, probablement, si no passa res d'estrany, Edu, entrarà a la llista de convocats per estar a Montilivi, és Ansu Fati, no?
Hi ha molt de hype amb la tornada d'Ansu Fati. El 10 del Barça segueix amb el pla específic de treball i podria ser, com dius, la gran novetat per jugar a Girona aquest diumenge a Montilivi. Ansu entrena a tope amb el grup, ja se l'ha vist formant part dels exercicis de major intensitat després de trepitjar la gespa, però, com és normal, no té el punt de competició òptim que la resta dels seus companys. Porta un mes i mig cau, però evoluciona bé de les seves molèsties a la planta del peu i avui ha fet la tercera sessió seguida amb l'equip. Amb tot això, haurem d'estar pendents, veurem si finalment el tècnic Hansi Flick el convoca per estar contra el Girona o si és millor esperar, fer una trucada a la calma per tornar a veure en escena el millor Ansu Fati.
Sí, jo crec que fàcilment pot estar a la llista de convocats com a mínim. Hype, què vol dir? Ganes de tornar-lo a veure, no?
Hype com, és el
no?
que diuen els joves, que sí. És ganes, com està molt motivat. És el llenguatge que es porta ara, no? Sí. Que és com hype, estic on fire, sí. La fletxa azul, són sí. Termes que ens queden a tu i a mi. És un viatge en el passat, sí.
Molt bé. Escolta, ja avui l'equip ha tornat als entrenaments, ja amb tots els internacionals, ja estan tots a les ordres de Flick.
Gavi i Ansu Fati, que són dos dels lesionats que té ara mateix Hansi Flick, a més d'Araujo, Christensen, Fermín, Bernal i De Jong, el líder de la Lliga, com dius, que ja prepara el derbi del diumenge contra el Girona a 4:45 de la tarda, després dels partits de la Nations League. L'equip, que ha tornat a la feina aquest matí amb tots els internacionals disponibles, que van tenir compromisos a les últimes setmanes, després del dia de festa d'ahir de la Diada, en aquesta ofrenda floral que vam veure ahir a la Porta, Valde i el tècnic alemany aquí al monument de Rafael Casanova. Hi ha dues novetats del Barça Atlètic. Alexis Olmedo, que segueix amb la confiança de Hansi Flick, i en Guillermo Fernández, que va ser protagonista la setmana passada al Johan, amb un golaç al partit de primera ref contra l'Orense, en aquest 3-0 que es va jugar al Johan contra el conjunt gallec.
Molt bé, demà un altre entrenament. Ha alternat una mica o ha alterat una mica la rutina Hansi Flick perquè l'equip es desplaçarà a Girona i es concentrarà allà el dia abans del partit. Com el partit és d'hora el diumenge, no?
És una de les coses noves que veurem aquesta temporada, el nou full de ruta del Barça abans dels partits de Lliga. Canvi de rutina amb les concentracions de la plantilla previs als partits de casa i també, en aquest cas, també ho serà la visita a Girona. El dissabte l'equip farà l'últim entrenament per la tarda a les 5. Això ho va dir el club, anunciar el club, a l'igual que la roda de premsa de Flick, cap a 6:45 de la tarda. Primer, com és habitual, 15 minuts oberts a la premsa per veure els últims detalls del conjunt blaugrana abans del derbi i després escoltarem el tècnic alemany davant els mitjans. Tots aquests canvis tenen una explicació, Joan, i és que el Barça anirà cap a Girona a descansar per descansar la nit abans del partit.
Sí, farà nit a Girona abans del partit. I ha transcendit també que el Barça estrenarà contra el Girona a Montilivi la segona equipació, aquesta que és negra, la negra.
Sí, és la info que avança els companys de Mundo Deportivo. En un primer moment s'havia parlat de la senyera, aquesta la quarta equipació, la que és la groga amb la bandera de Catalunya. S'havia dit que era per ser un derbi català, però finalment, segons publiquen els companys de Mundo Deportivo, Barça torna al negre 4 anys després. Una equipació, no sé si la recordes, que era amb uns detalls sí. Daurats, la temporada 2020-2021, que estava xula, amb el Rakuten aquí, amb els logos.
Totes les equipacions negres a mi m'agraden.
Estan xules, n'ha portat 4. Aquesta darrera serà, va ser aquella temporada, com dic, la 2021, la segona equipació. Ho serà també aquest any, després de ser presentada fa pocs dies, val a dir, Joan, que els que seguim la Lliga F ja han pogut veure l'equipació negra abans de, en el partit que va jugar el Barça a Riazor contra el Depor en aquest 0-3. La veritat, va portar la samarreta del Barça de color negre, estava molt xula, o sigui que ja tenim la info prèvia nosaltres primer que els que estareu el diumenge al camp a Montilivi veient aquest derbi entre el Girona i el Barça.
Doncs per ser curosos, direm que l'equip masculí, el primer equip masculí,
això
estrenarà
mateix, mateix,
la segona equipació diumenge. Edu, gràcies.
Bona tarda, Joan.
Que vagi bé. I com tenim el Girona? Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda. Doncs bé, avui és un dia, jo crec, de notícies positives per Mitchell i pel Girona, bàsicament perquè va, ho explicàvem ahir, a retrasar aquest entrenament d'avui dijous per poder tenir a tots els efectius, bàsicament els jugadors que van haver de viatjar cap a Sud-amèrica, bàsicament Solís i també Asprilla. És cert que han tingut poca càrrega de minuts, però sí càrrega de quilòmetres i hores de viatge. Avui ha recuperat el 6 en bloc i els 6 han arribat, que ahir deixàvem el dubte, sense cops que els hagin impedit entrenar a un ritme diferent al dels seus companys. És una bona notícia. Ha fet primer el Girona avui sessió de vídeo, després aquest entrenament ja amb tota la plantilla, excepte Yangel Herrera, que no pot entrenar al mateix ritme que la resta de companys i que és el gran interrogant de cara al diumenge amb aquesta lesió que es va fer a l'últim partit abans de l'aturada a Sevilla, lesió a l'adductor esquerre. Reitero i recordo que Oriol Romeu, per la clàusula de la por que va imposant últimament al Futbol Club Barcelona, no pot jugar. Demà ens diuen que hi haurà un entrenament suau i la veritable prova de foc serà el dissabte al matí. Després sentirem Mitchell just el dia abans d'enfrontar en aquest derbi d'un quart de cinc del diumenge al Futbol Club Barcelona.
Perfecte, ja sabem com estan els equips, el Barça i el Girona, tres dies per aquest duel català del diumenge a la tarda, i hem conegut també aquest matí els àrbitres del partit. Seran Muñiz Ruiz, l'àrbitre de camp, i Pizarro Gómez estarà al VAR. 3:17, una pausa, i de seguida parlem del que pot donar de si aquest partit i de com veu el Barça i el Girona i tot plegat amb un futbolista que ha vestit les dues samarretes.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta tampoc és Kylie Minogue, no, Marc? Dua Lipa. Aquest futbolista que ha vestit les samarretes del Barça i del Girona i que ara mateix està jugant al Qatar és el Marc Muniesa. Anem cap allà. Marc, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal, com estem, Marc? Com va la vida?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí per Qatar, que reinicia la Lliga després de l'aturada de seleccions, amb ganes de tornar a jugar, així que bé, que bé.
Sí, per ubicar una mica o el calendari va com aquí, no? Esteu començant la temporada, no, Marc, allà?
Sí, és el mateix calendari. Portem tres partits de Lliga, hem jugat algun partit de Copa, però sí, és exactament igual. I quan hi ha les aturades aquestes de seleccions, doncs també parem que aquí per ells la selecció és molt important per Qatar.
L'any passat vas fer mig any a Dinamarca, després vas tornar a Qatar, estàs a equip nou, al Shahaniya.
Sí, correcte. Després de 4 anys a l'Al-Arabi, vaig marxar a Dinamarca 6 mesos, però em va tornar a sorgir l'oportunitat de venir aquí. Llavors, un equip de segona divisió amb l'opció de pujar a primera i doncs vaig agafar el repte i va sortir bé perquè em torna a pujar a primera i vaig renovar automàticament un any a més.
Molt bé. Estàs a gust allà? Tens un plantejament de vida de dir, no, jo estic bé aquí, em quedaria un temps més, o si surt alguna cosa pots tornar a canviar d'aires?
No, vaig any a any. Vaig any a any, vaig... i vaig veient com evoluciona tot, com em trobo jo. La veritat que em trobo molt bé i aquí a Qatar doncs, el nivell està pujant molt perquè els equips estan fitxant a molts jugadors. Cada cop obren la finestra perquè puguin entrar més jugadors estrangers a jugar, llavors la competitivitat i els partits i la competició ha pujat molt de nivell i bé, la veritat que estic molt content, la família està molt contenta aquí i bé, anem any a any veient com va la situació i sense posar-nos cap objectiu a llarg plaç.
Molt bé. Escolta, diumenge podràs veure el Girona-Barça o què?
Sí, perquè acaba a bona hora, acaba en una bona hora. És veritat que els nens tenen futbol, però bueno, intentaré amb algun iPad o amb alguna cosa intentar veure-la allà on sigui.
Un partit interessant, que té el morbo dels dos partits de la temporada passada, que el Girona va guanyar, com saps, 2-4 a Montjuïc, després 4-2 a Montilivi. Estan els dos equips començant la temporada, el Girona una temporada molt especial, amb Lliga de Campions també, el Barça amb nou entrenador també començant d'una manera il·lusionant. És un partit molt, molt interessant, amb molta xitxa, eh?
Sí, és un partit molt maco, no només per tot el que dius, que es... després de la temporada passada que el Girona va donar la sorpresa, aquest any potser els dos primers partits li va costar una miqueta més, però ara, abans de l'aturada, les dues victòries doncs, han anat molt bé pel club i la manera en que estan jugant un altre cop. Al final, els jugadors nous s'han d'adaptar a la filosofia del Mitchell i crec que a poc ho estan agafant i ho estan demostrant amb resultats. I el Barça, doncs en Flick, ha començat molt i molt bé, se'ls veu molt, molt, molt endollats els jugadors i a part que estan fent un molt bon futbol, crec que serà un bon espectacle el diumenge.
Què t'agrada del Barça de Flick, Marc?
Ostres, ataquen molt i molt, molt bé. Estan tenint moltes ocasions. L'arribada de Dani Olmo crec que li ha donat un canvi també al joc del Barça, tanta mobilitat per dins i acumulen molts jugadors a dins. I fa que després els extrems doncs, tinguin més llibertat, perquè es senten potser amb més opcions de fer 1 contra 1. Lamine està molt bé, Rafinha se'l veu molt bé també a nivell físic. Bueno, l'any passat també ja corria molt, però aquest any doncs, ho està combinant també amb gols i assistències i crec que els de dalt estan molt enxufats i al final quan generes més ocasions doncs, tens més opcions de fer més gols i crec que aquest any el Barça està fent... Està arribant molt a l'àrea, que això és motiu de tots els gols que estan fent.
Sí. Diries que veus a l'equip, no sé com dir-ho, amb una altra energia i amb un futbol seguint una mica la línia del futbol que sempre practica el Barça, una miqueta més directa?
Sí, potser la gent tenia el dubte, no? Ostres, el venir Flick, que no es mantindria potser l'estil, no sé què, però bueno, això jo crec que va una mica més també amb els jugadors que tinguis i està confiant doncs, en jugadors de la casa, des de darrere fins a davant, quan necessita doncs, fer canvis perquè els jugadors del primer equip estan cansats, doncs, no dubten posar jugadors de la casa. Llavors jo crec que això també és important, que un entrenador estranger que entengui el que necessita i el que demanda un club com el Barça i que quan potser a nivell econòmic no estàs bé, doncs poder tirar d'aquesta gent, doncs crec que és molt important.
Sí, s'està demostrant aquest any una vegada més, bé, ja, de fet, portem algunes temporades així, que allò que deia tanta gent de que quan confies en la gent de casa respon, vull dir, és que l'exemple que estem vivint aquestes últimes temporades està claríssim, no?
Sí, està clar que no sempre pots jugar amb 11 jugadors del planter, però saps que et rendiran i que et donaran allò que potser jugadors que et poden costar molts diners arriben a Can Barça i no entenen la manera de jugar. La manera de jugar que nanos porten tota la vida fent-ho, està clar que sempre hauràs de sortir al mercat a buscar el que necessites, aquella estrella o aquell jugador que et pugui marcar la diferència i no t'ho pugui fer de la casa, però per gastar-te una millonada fora sempre tens el recurs de com a mínim provar-ho. I, escolta, si surt bé amunt de la casa, doncs cap endavant. Sabràs que no t'has gastat tota aquesta quantitat de calés i que ho provaràs amunt de la casa, que a sobre té sentiment pel club.
Pel que sigui, a la teva època estava més complicat, Marc, arribar.
Home, a la meva època era difícil, era molt difícil. Tot i això, a l'arribar amb Pep, doncs sí que va donar molta oportunitat a molts jugadors joves, però clar, quan jo vaig debutar, ostres, teníem a Puyol, Milito, Márquez, després va arribar Piqué, Mascherano, o sigui, una quantitat de centrals molt i molt bons, i està clar que era difícil, però bé, si jo hagués donat el resultat, doncs, o qualsevol jugador, doncs, hagués quedat anys i anys allà. Però està clar que vam coincidir amb el millor Barça de la història i era, per molts de nosaltres era difícil.
Molt bé, Marc, i la temporada del Girona com la veus? Perquè és una temporada que jo vinc dient els últims dies que és tan il·lusionant com perillosa. Il·lusionant perquè, bé, el dimecres, sense anar més lluny, el Girona jugarà partit de Lliga de Campions al camp del PSG, però després amb aquestes temporades s'ha d'anar al tanto perquè no seria la primera vegada ni la segona que un equip que juga a competició europea després de la Lliga ho pot pagar. Com la veus la temporada del Girona? A més, amb molts canvis a la plantilla.
Home, molt maco. És molt maco veure el Girona a Champions. Avui estava veient les xarxes socials i veia Estuani, Juanpe, excompanys i amics que encara tinc per allà vestint promocionant la samarreta de la Champions, i al final és molt, molt il·lusionant i maco. L'inici ha estat bé, ha estat bo de lligues. Al final són 7 punts. Està clar que ara pel mig hi haurà la Champions, però jo crec que tant Mitchell com el club són conscients de la dificultat que hi haurà i no deixaran caure l'equip en desgana o només competir per una competició quan al final saps que la Lliga és lo important, i la Champions, doncs, és un premi que mereixes respecte al que vas fer l'any passat. I crec que la plantilla és bona. O sigui, s'han reforçat bé. El Ryan Hill està donant bon rendiment. A darrere també està reforçat bé, en francès, amb la República Txeca. Al mig del camp també, o sigui, tens bons jugadors que al final portarà una mica de temps a que encaixin a el que vol en Mitchell, però a nivell de plantilla crec que tens una plantilla que per poder estar tranquil a Lliga i a Champions, doncs, gaudir.
Molt bé. Marc Munier, és un plaer la xerrada. Gràcies per atendre'ns i bona temporada,
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi bé a tu. 3:27. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gavi. Gavi és la imatge d'avui. El Barça difós a primera hora les culletes que li donen avui a Gavi quan surt a entrenar a la Ciutat Esportiva. És fins al moment la imatge més esperada de les desenes i desenes d'imatges que han vist a la galeria de fotografies des que es va lesionar el novembre de l'any passat. Començant per aquell fatídic dia, totes les imatges posteriors ens demostren l'esperit de superació des del primer dia fins ara, amb imatges del jugador sempre al costat dels seus companys del Barça i també de la selecció. El primer pla d'avui ens mostra un esportista jove, musculat, alegre, una imatge saludable d'un noi que gaudeix, que està orgullós del que ha aconseguit fins ara i de la proximitat de la seva tornada. I un vídeo que difós el club fa una estona de gairebé 5 minuts imperdible. Gavi on fire. Si teniu 5 minuts, mireu-lo. La següent imatge de la seva galeria serà quan traspassi la ratlla per saltar a jugar a un camp de futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Money, números. Hola, Gil, bona tarda.
Habemos números, Valllori, bona tarda.
Sí, perquè la Lliga acaba de donar a conèixer els límits salarials pels equips per la temporada present, per la 24-25.
24-25, límits salarials d'estiu. El límit salarial fixat pel senyor Tebas pel Futbol Club Barcelona és de 426,4 milions d'euros. 426,4 milions d'euros, una pujada notable, perquè al darrer exercici aquest límit salarial era de 270 milions. Per tant, es reconeix la feina que ha fet el Barça a l'hora de reestructurar i reequilibrar els seus números. Això sí, la despesa salarial actual del club continua molt per sobre d'aquests 426 milions. Voltaria als 600 milions. Per tant, el Barça continua sobrepassat. Continua, diguéssim, en negatiu, i per tant està obligat a continuar remodelant la seva economia per arribar a aquesta tan desitjada fórmula de l'1x1 que permetés que el conjunt de Joan Laporta doncs pogués operar amb tota normalitat. Tebas ha estat donant roda de premsa, abans ha tingut un acte presentat a l'àlbum de cromos de la Lliga i li han fet preguntes. I li han preguntat per aquest moment on Joan Laporta va insinuar o va dir l'arribada de Nico Williams al Futbol Club Barcelona. Al president de la Lliga això li va semblar directament una bilbainada.
Bueno, yo cuando me llegaron las declaraciones, en general, no solo las propias preguntas, dije, bueno, la Porta no es de Barcelona, es de Bilbao, ¿no? Pero en el tema económico, lo que es una realidad, es objetivo, es que han disminuido de forma importante la masa salarial y estructural entera del club, y es un dato, y que han hecho unos esfuerzos muy importantes, y que también para mí es muy importante que cada vez van conociendo mejor cómo funciona el FP financiero, porque al principio yo creo que han dado un poco peces en este tema.
Van conociendo mejor cómo funciona esto del fair play financiero. Temps era, temps que hi havia un tal Mateu Alemany a l'estaf del Futbol Club Barcelona. No sé, m'ha sorprès una mica aquesta...
A mi també, i ara Tebas diu això, però si no recordo malament, durant l'estiu, ara no recordo la literalitat de les declaracions, Tebas va venir a dir que el Barça estava bastant a prop de poder atacar una operació del tipus Nico Williams.
Això ho va dir el senyor Tebas, i li han tirat per aquí una altra de les preguntes cap al president de la Liga. Ha volgut matitzar una mica, en el sentit de que, bueno, ho ha arreglat, ha vingut a dir que quan el Barça estigui en l'1x1, sí que podrá hacer una operación de la envergadura de Nico Williams.
Yo solo dije que el FC Barcelona, si lograba el 1-1, que no lo ha logrado, eso lo dice en julio, podía incorporar un jugador del tipo Nico Williams, de ese valor, o sea, no hay más. O sea, ¿cómo lo he vivido? Pues ¿cómo lo he vivido el resto de los clubes? Si en la Liga no estamos por encima de lo que es los grandes clubes, los pequeños, los medianos, tenemos que tener un concepto muy igual de todo en estos momentos, pues lo digo igual que con el resto de clubes, pues con las circunstancias que hay, no ha habido un tema diferente, ¿no?
Això pel que fa al Futbol Club Barcelona. Al Girona, increment notable, passa de 51 a 94,4 milions d'euros de límit salarial, pràcticament ho doble.
Sí.
Evidentment, jugaran la Champions, hi haurà més ingressos. Ara mateix el conjunt de Montilivi és el 8è equip de la Lliga al límit salarial. I pel que fa a l'Espanyol, després dels moviments pràcticament totals en forma de sessions que ha fet Fran Garagarza, l'equip de Cornellà no es mou. Tenia 8 milions la temporada passada, ara té 8,7 de límit salarial. El que ha pujat límit salarial és el Madrid, tot i haver fitxat Mbappé. Passa de 727 a 754 milions d'euros, òbviament encapçala una taula on l'Atlètic de Madrid ha crescut, però no gaire. Ara mateix el conjunt del Metropolitano està en 310 milions d'euros de límit salarial. Per cert, ha dit el senyor Tebas que sí, és veritat, això que l'Atlético té 48 hores menys de descans que el Madrid, de cara al derbi madrileny, que li han arribat les queixes del conjunt matalasser.
3:32, de seguida el debat amb el Senabre i el Júnior Minguella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, anem al debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Hem de començar comentant la imatge del dia, no? Aquest túnel de Collejas o Calbots, per ser correctes, Dani, que ha rebut... Sí. Gavi, quina bonica imatge, eh? Per fi, eh?
Sí, sí, sobretot les sensacions que hi té i que són molt bones, però jo no vull córrer. És a dir, tenim moltes ganes de veure Gavi, però si s'ha d'esperar el novembre, el desembre, el gener, vull dir, m'és igual que s'esperi, perquè al final és un futbolista que ha de durar-li molts anys al Barça, i jo no voldria que per la pressa que tenim, que no, jo crec que no corre pressa, primer perquè el Barça té bons resultats i ha guanyat 4-4, però encara que perdés o que anés tercer a la Lliga, jo tampoc forçaria la rapidesa, la velocitat de la recuperació de Gavi, perquè tots els metges consultats al llarg dels anys i en aquestes últimes setmanes tots coincideixen en dir que perquè per recuperar-se d'una lesió com aquesta, un any, i per tornar a tenir el genoll com el tenies abans amb les mateixes sensacions, 2 anys. Per tant, hem d'anar amb calma.
Sí, apunta el retorn cap a finals d'octubre, principis de novembre, Júnior, però és veritat, no cal córrer, que es recuperi bé, que torni bé.
Totalment. Jo crec que els socis ja tenen experiència i han vist el que passa quan intentem accelerar retorns i sobretot amb aquesta mena de lesions. I el Gavi és molt jove i és un jugador que és més físic que tècnic, i crec que necessita estar en perfectes condicions físiques per rendir. Per tant, en aquest sentit, jo no exposaria el seu futur per un retorn avançat o immediat, perquè li queden molts anys de futbol i d'alegries pel Barça. Per tant, poc a poc, amb seny, i quan estigui i és de veritat, doncs llavors que surti.
Sí, ja farem aquest debat més endavant, quan estigui més a prop el seu retorn a la competició, Dani, però avui que ha tornat a treballar amb el grup, jo crec que en podem parlar ja una mica. I és, amb una bona versió de Gavi, tu el veus titular, l'11 titular d'aquest Barça de Flick? Ja parlo d'una versió de Gavi, no d'aquest de que comenci a jugar després de la lesió, sinó de... Hi ha una bona versió de Gavi, eh?
Sí, rotundament sí, però llavors la pregunta que em faràs a continuació és a qui treus o com queda al mig del camp. I és interessant, perquè amb aquest 4-2-3-1, amb aquest dibuix nou que porta Flick al Barça, o sigui, hi ha molts, i aquest debat també el tindrem quan De Jong es recuperi, si es recupera alguna vegada.
Si es recupera algun dia, no?
Sí, és saber com els situes a tots, no? I hi ha Fermín, que també està lesionat, però en Fermín ja entenem que va unes quantes línies per darrere, en la línia successòria de jerarquia al vestidor, però igualment, vull dir, és un molt bon jugador. Llavors, tens Pedri, tens Gavi, tens Fermín, tindràs De Jong, a més de les tres mitges puntes, no?, dels jugadors que estan jugant per aquí, Rafinha, etc. No sé com posar-los, però si tu em preguntes Gavi al 100% és titular al Barça, jo responc sí.
Per tu, Junior?
Per mi el Gavi recuperat 100% és més titular en el 4-2-3-1, posat en el doble pivot defensiu, sí, que no pas en un 4-3-3. Per tant, si seguim amb aquesta dinàmica, sí. Ara, insisteixo, és més titular, però s'ha de recuperar i està al 100%.
Tu el veus més en aquesta posició del doble mig
doble
centre,
pivot,
per dir-ho així.
Sí, sí. 100%. 100%. 100%, perquè és un jugador molt físic, molt insistent, potser li falta cos o alçada, però això, combinat amb De Jong o potser amb un possible mig centre de caire més físic i més defensiu, doncs crec que el Gavi encaixa a la perfecció.
Sí, tu també veus...
dintre de la jerga anglesa, és el que més s'apropa a un box-to-box, és un jugador que té recorregut tant cap amunt com cap enrere. Crec que li falta un punt per jugar davant, tot i que ho ha fet, però el veig més en el doble pivot treballant i a sobre assistit per un altre pivot encara més defensiu.
Tu també el veus aquí, Dani? O...
Jo el veig aquí i també el veig a la línia de tres mitges puntes. El veig als dos llocs. Té raó el Júnior i el millor Gavi que hem vist a l'època que estava més efervescent amb el Barça i amb la selecció espanyola, que els va encabronar tots perquè deien que anava perquè era amic perquè era representat per De La Peña i De La Peña era amic de Luis Enrique, però quan va començar a jugar amb Espanya va tenir partits contra... físicament, o sigui, s'enfrontava a Pogba i el tio anava a mossegar a Pogba, no? I això, en un doble pivot, el perfil més defensiu o més... que tampoc és defensiu, perquè té arribada, però bueno, el perfil d'entrega, de lluita i d'esperit de supressió, Gavi encaixa perfectament. Ara, clar, el Barça jugava doncs amb un 4-3-3 amb De Jong i amb Pedri, i ell era un dels dos interiors, i també ha jugat d'extrem, de fals extrem esquerre.
També ha jugat, sí, volcat a banda esquerra, sí.
Jo crec que pot jugar a totes les... d'aquestes cinc, a totes les posicions.
Sí, sí. Partit maco, diumenge, Junior? Està bé,
Bueno, està bé. Anirem a Girona, prendrem una bona carn o una botifarra, com deu.
Vas cap allà, vas cap allà?
Jo crec que sí.
Que sí.
Jo crec que sí, perquè... el meu fill és un fanàtic del futbol, queda relativament a prop. Vull dir, els meus pares són veïns de Peralada, o sigui que...
Sí. És bon horari, no?
Ah, exactament, serà un cap de setmana interessant.
Està bé, sí, sí, és partit maco, Dani, és interessant.
Sí, maco i pot passar de tot, perquè, òbviament, pots dir que el favorit és el Barça, perquè... primer perquè és el Barça i segon perquè va líder destacat, imbatible a la Lliga i tal, però d'altra banda tens l'equip que li va fotre 4 l'any passat tant a Montjuïc com a Montilivi. Ja sé que ha canviat molt el Barça i el Girona, els dos, han canviat molt. El Barça ha canviat d'entrenador i el Girona ha canviat gairebé el 50% dels jugadors titulars de l'any passat. Però jo crec que és una travessa que, vull dir, pots posar un triple, 1x2. Tu em dius, guanya el Girona, et sembla una sorpresa? No.
Sí.
Guanya el Barça.
Jo a la segona volta, Dani, el Girona em faria més por, més rodat, amb els, com que tu dius, han canviat bastant l'equip, ja veurem què passa a Champions, si segueixen, si no segueixen. Ara porten dues victòries seguides a la Lliga i sembla que han agafat embranzida, però crec que ara encara estan verds per enfrontar-se al Barça. Però bueno, que no deixa de ser un partit maco, perquè al final són dos equips catalans jugant a primera divisió, dos equips catalans que estan a Champions, i crec que hem d'estar molt orgullosos d'això.
Sí, i el Barça, jo crec que aquest Barça, Júnior, com a mínim el que hem vist fins ara, a mi em dona més garanties que el Barça que es va enfrontar al Girona a Montjuïc l'any passat i després a Montilivi.
Sí, jo no m'atreveixo a parlar de que aquest Barça és millor que el de l'any passat. Crec que, repeteixo, que el Girona encara està en fase de rodatge i d'engranatge, i això ens dona un cert avantatge. Però bueno, és evident que el Barça, igual que l'any passat, serà un dels equips que estigui en el top 3 per lluitar per la Lliga. No crec que ens doni per guanyar-la, i sé que és molt aviat per dir-ho, però que estarem en el top 3 segur, i per tant qualsevol equip que estigui fora d'aquest top 3 no és favorit contra el Barça.
Molt bé. Molt bé, i la setmana que ve, quan parlem, si no passa res, estarem ja a poques hores del debut del Barça a la Champions. Ve la Champions, Dani? Aquesta nova Champions amb aquest nou format.
Sí.
La Lliga de la Champions. Ara sí que és la Champions.
No sé si... No, vull dir, ens haurem d'adaptar a moltes coses noves.
Sí.
No el primer dia, perquè al final és un partit de Champions normal, però quan ja portem unes setmanes, a veure si no se'ns fa llarg, si sí que ens fa llarg, la classificació aquesta enorme, a veure si l'anem seguint i entenent bé. És interessant. Al final no és només la Champions, és la voràgine. És que és una... En fi, sempre anem a parar allà mateix, però és una estupidesa tot plegat, perquè hem estat 15 dies sense un partit, anava a dir una altra cosa.
Sí, sí.
La gent com tu...
Una altra cosa pel mig que també començava per P, no?
Ah, exacte. Sí. La gent com tu, Joan Batllori, sí. Disfruta i gaudeix amb el futbol de seleccions,
sí.
Però la resta hem estat 15 dies sense veure la Lliga i ara...
Voràgine total.
Ara venen 8.000 milions de partits en 3 setmanes. O sigui, és anat un... En fi, no té ni cap ni peus, però disfrutarem, sí, gaudirem.
És que la setmana que ve, Júnior, hi ha Champions dimarts, dimecres i dijous. Els 3 dies a partits de Champions.
Sí. No? A veure... és una mica, o sigui, coincideixo totalment amb el Dani. El que passa que els mortals hem d'entendre que tot això és un moviment per carregar-se el projecte del Real Madrid de fer la Lliga Europea.
Sí.
Llavors, clar, si tu canvies el format de la Champions i crees aquesta Lliga, l'altra ja no té cap mena de sentit.
Sí.
I llavors, bueno, aquesta és la realitat al final de tot, i que crec que la gent ha de saber i entendre per què es fan les coses. A partir d'aquí, bueno, doncs més partits, suposo que ja ens anirem acostumant, i hauran d'inventar a la llarga una altra competició que sigui equivalent a l'antiga Champions, perquè al final això es convertirà en una lliga, i per jugar a la Lliga ja estem acostumats a jugar a la Lliga espanyola.
Dijous que ve ho comentem, amics. Dani, Júnior, gràcies als dos,
Abraçada, gran.
Una abraçada. Gràcies.
Que vagi bé, seguim.
Adéu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport. Passat el virus de les eleccions, torna a la Lliga per viure-la amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de Montilivi, Girona, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Albert Díez, Josep Maria Minguella,
Joaquín Bacigalupo, amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Lao.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servihonda Barcelona t'ofereixen mecànics experts, perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus tres concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi, fes-ho per tu, perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts.
Abona-t'hi. Vinga, anem cap a l'estadi de Cornellà al Prat, on tenim el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Juri? Bona tarda.
Que l'Espanyol ha fet tres presentacions aquest matí o aquest migdia d'una atacada, presentats Kumbula, Shedira i Unuvar.
Sí, así es, a Kumbula ya lo conocíamos porque ha jugado ya algunos partidos. Recuerdo que es un central cedido por la Roma, de momento sin opción de compra. Ha dicho el central albanés, que viene de jugar con su selección, que la adaptación ha sido muy rápida por el tema del idioma, del compañerismo y también por las similitudes, no muchas, pero sí entre la cultura italiana y la española.
Sí, un poc m'he sorprès el que m'he...
M'he sorprès per la meva ràpida adaptació. No és casualitat, perquè l'equip m'ha donat una bona acollida des del primer dia. Tant l'equip com l'estaf és molt capaç, esportiva i humanament. Això només és al principi, però de moment m'estic sentint molt bé.
Especialment humanament.
El otro jugador que también viene del calcio es Walid Chedira, cedido por el Nápoles. El otro día frente al Rayo dio la asistencia de gol a Alejo Belli. Dice que el objetivo es muy claro, la permanencia en primera.
Lo stesso vale per me, io son qua da...
Els cinc dies ja era com si res hagués canviat. L'idioma és molt semblant, em comunico i estic aprenent. L'adaptació està sent bona i no he notat un gran canvi.
Quindi no c'è stato nessun tipo di problema.
Por su parte, el único jugador que sí que hay unas condiciones claras para que se pueda quedar en propiedad del Español es Nagy Unuvar. Está cedido por el Ajax, pero si le juega 25 partidos y el Español sigue en primera, es un jugador que podrá comparar el Español. También estaba el director deportivo, Fran Garagarza, que dice que de los 8 fichajes que tiene el Español, excepto Tejero, todos son cedidos, tiene la intención de quedarse con alguno siempre y cuando tanto el jugador como el club de origen lo estimen oportuno.
En esa negociación entre clubs que llevo un tiempo, tampoco demasiado, la posibilidad de que siempre y cuando nos mantengamos, que es obvio que tiene que ser así, tengamos una opción que para el club sea buena, salimos satisfechos de ella, pensando pues por el potencial y el talento del chico y la edad que tiene, que es una buena opción para el club y evidentemente es pensando en ello.
Bueno, pues a la espera de que debute Unuvar, que es el único fichaje que de momento no lo ha hecho. Mañana, rueda de prensa de Manolo González, previa al partido frente al Alavés aquí en Cornellà, y ya veremos si con Cabrera y con Calero. En principio, Cabrera parece que tiene más opciones de llegar.
Gracias, Juan, desde Cornellà.
Gracias, caballero.
O passem pels tribunals. Gil, segurament, o segur que la gent recorda aquell incident de Hugo Mallo, desagradable, molt desagradable, amb la dona que feia de mascota de l'Espanyol, abans de que rodés la pilota aquell dia en aquell Espanyol-Celta, doncs tenim sentència a Hugo Mallo condemnat per abús sexual.
Sí, i mira que ha plogut des del 24 d'abril de 2019, quan es van produir aquests fets a l'Espanyol-Celta i després de la clàssica salutació entre els jugadors de tots dos equips, el capità llavors del Celta, Hugo Mallo, es va extralimitar amb la persona que portava el vestit de mascota de l'equip.
Li va tocar els pits, diguem-ho.
Eh? Sí. Sí. A denúncia, el dia següent, 25 d'abril, Hugo Mallo és citat a declarar el 10 de juliol. Va negar els fets i fins avui no han tingut sentència. La del magistrat Salvador Roig, del jutjat de lo penal número 19 de Barcelona, que condemna Hugo Mallo per un delicte d'abús sexual. Diu la sentència que l'acció de Mallo va menystenir la identitat sexual de la víctima amb voluntat de satisfer el seu ànim libidinós. La sentència obliga el jugador a pagar una multa de 1.000 euros en concepte d'indemnització i danys morals, a més d'una quantitat que consisteix en 10 euros diaris per un període de 20 mesos. A més, el condemnat ha de pagar les costes del procés. Amb tot, la sentència encara no és ferma. Pot ser objecte de recurs i, de fet, ho serà, perquè el futbolista, en un comunicat, ja ha confirmat que presentarà aquest recurs.
Hugo Mallo, que està jugant a Grècia ara, eh?
Sí,
a l'Aris de Salònica. Una cosa més en clau blanqui i blava, que l'equip femení, l'Espanyol femení, avança a ronda la Copa de la Reina, va eliminar ahir l'Europa. Kevin Hurtado, bona tarda.
Com anem, Batllori? Bona tarda. Sí, l'Espanyol, que va patir per superar el Club Esportiu Europa, equip de primera federació, en la primera ronda de la Copa de la Reina, que es va disputar ahir a la ciutat esportiva Dani Jarque. A la primera meitat, les periques van començar molt bé, assetjant la porteria escapolada, però sense encert en els últims metres. L'Europa va aguantar bé, va saber com baixar les revolucions d'un partit que va estar molt disputat fins al final. Al minut 86, després d'una jugada individual per banda de Arola Aparicio, una de les nouvingudes, Isabel Hoekstra, va aconseguir el gol que li donava l'Espanyol, la primera victòria oficial de la temporada i la classificació a la següent ronda del torneig del CAO. Escoltem a la seva entrenadora, Sara Monforte, fent la valoració postpartit.
Bueno, la veritat que ha sigut un partit complicat, no? Perquè l'Europa en un bloc mig baix 5-4-1 era difícil el fet de poder trencar aquest bloc tan correós, però bueno, l'equip al final una bona circulació en joc exterior han pogut al final poder marcar un gol. Ens ha costat una mica, hem tingut diverses ocasions abans i costava, però al final, bueno, pues ho han aconseguit.
L'altre equip català en aquesta primera ronda de la Copa de la Reina és l'AM Lleida, que va visitar el camp de l'Atlético Baleares, domini absolut per les lleidatanes, que van rebre gol en l'única aproximació rival i a punt van estar de quedar eliminades, tot i generar nombroses ocasions. Un gol in extremis al 89 va forçar la pròrroga, finalment l'eliminatòria es va resoldre des dels 11 metres, 3-4 favorable a l'AM Lleida, que passa a la següent fase de la competició, on ja podrà enfrontar-se a un equip de primera divisió.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi, fes-ho per tu, perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant, junts.
Abona-t'hi. 3:52, fins aquí el futbol, de seguida bàsquet, Lliga Catalana.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto. Y pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid. Es
que esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Segona jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Albert, avui entra en acció el Barça.
Sí, actualitzem els grups amb aquest nou format de competició. Ahir aquesta hora ho deixàvem amb la victòria del Morabanc a Andorra davant el Bàsquet Girona, 84-61 al vespre. Bon partit on el Baxi Manresa va guanyar el Joventut 71-59. El grup 1, de moment una victòria pel Morabanc a Andorra, el Bàsquet Girona amb aquesta derrota, i avui, ara en parlem, s'estrena el Barça. El grup 2, la victòria pel Baxi Manresa, el Joventut amb una derrota, i el Jaiopos Lleida, que també s'estrena avui. A les 9 de la nit, importantíssim Barça-Morabanc a Andorra, perquè si el conjunt del Principat guanya, doncs amb dues victòries seria matemàticament primer de grup. El Barça, que afronta el tercer partit de pretemporada, amb tots disponibles al 100%, excepte Vesely, que recordo la pretemporada doncs va patir una operació d'apendicitis i s'està recuperant. Sentim el vestidor del Barça, Joel Parra.
Afrontem la Lliga Catalana amb moltes ganes, amb molta il·lusió, una competició important per al club. I res, de l'Andorra, doncs, bueno, sabem que sempre és un equip que és molt físic, que juga a córrer, seguir creixent com a equip, seguir coneixent-nos els jugadors nous, i et dic, amb moltes ganes de fer un bon paper a la Lliga Catalana i començar primer per l'Andorra.
Segon partit consecutiu pel Morabanc Andorra, com a 2:15 ho serà pel Baxi Manresa. Jaiopos Lleida, Baxi Manresa, el conjunt de la Terra Ferma, que està més pendent d'acabar de configurar la plantilla, busca dos jugadors pel joc interior que no aquest torneig de pretemporada. Gerard, t'encuentres el tècnic del Lleida.
No arribem lo preparats per a una competició com a d'impacte imminent, no? Nosaltres estem preparant-nos, estem treballant, estem millorant dia a dia, estem coneixent-nos, però no ens marquem un objectiu que no sigui més enllà del millorar i que també aquests partits ens serveixin per acabar de posar a prova, no?, coses que estem treballant. Sent conscients que aquests partits són de preparació.
Buscarà el ple de victòries també el Baxi Manresa per deixar sentenciat el grup 2 amb un Dani Pérez, el director de joc, que està jugant marmat pels problemes al turmell. Diego Campo és el tècnic del conjunt del Bages.
Quiero felicitar al equipo porque sí hemos sabido cerrar el partido defendiendo bien, reboteando bien y anotando los tiros libres. Y debemos saber quiénes somos y debemos aprender mucho de esto, ¿no? Yo creo que hay cosas en el partido que están muy bien y cosas que debemos aprender, incluso del rival, porque siempre pensamos en destruir al rival. El rival ha hecho cosas magníficas que debemos aprender, porque luego cuando empiece la liga, esto está bien decirlo, pero en la pista no juega, ni te suman puntos ni te restan puntos.
Dia 2 de la Lliga Catalana, en aquesta segona jornada, programa doble, com t'agrada dir, Batllori, 6:45, cronològicament, Jaiopos Lleida, Baxi Manresa, 9 de la nit, Barça, Morabanc, Andorra.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb handbol, Kevin, amb el debut en victòria del Barça a la Champions.
Sí, l'equip entrenat per Antonio Carlos Ortega va iniciar ahir la defensa del títol europeu amb victòria 30-35 a la pista del Kolstad de Noruega. El Barça no va deixar opcions al seu rival, dominant des del principi del partit, i quan els noruecs buscaven reduir distàncies al marcador, es trobaven amb un Emil Nielsen, que va ser una de les figures del partit, amb 12 aturades. Resultat de 13-20 al descans, que preveia una segona meitat tranquil·la pel campió d'Europa, però el Kolstad va sortir a mossegar amb major determinació ofensiva i va arribar a posar-se a només 2 tants de distància. Els culers tenien problemes per trobar els extrems i generar ocasions, però van saber calmar el partit, que estava molt d'anada i tornada, i van tindre ofici als minuts finals per endur-se la primera victòria a la Champions en aquesta temporada. Una de les notícies del dia va ser el debut de Manuel Ortega, fill de l'entrenador Carlos Antonio Ortega, que així valorava aquest primer partit en competició europea.
Partido en Champions fuera de casa, en un gran ambiente, una gran atmósfera, que hemos estado bien, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo, quizás por el marcador, no hemos salido como debiéramos, pero hay que estar muy satisfecho porque ganar en Champions, dominando el partido como yo creo que se ha dominado la mayor parte del mismo, hay que estar contento.
El Barça d'handbol juga aquest dissabte al Palau, 6:45 de la tarda davant el Bada Huesca, i el següent compromís europeu serà dijous vinent, quan rebrà la visita del Mol Pixeguet.
Gràcies, Kevin. Italia.
Superstar! Màxima expectació i il·lusió al camp de futbol d'Arran, a Cuntis, Pontevedra, per una nova edició del concurs A Caca de Vaca. Sí, es parcel·la al camp de futbol i allà on la vaca diposita el pastís, doncs 15.000 euros pel guanyador. Què va passar? Doncs que Xutxa, la vaca, no tenia el dia. Potser havia fet malament la digestió, potser se sentia intimidada, potser no era el dia, no tocava. Dues hores després, Xutxa, no va deixar el pastís. Total, que la gent de Cuntis van haver d'improvisar i van dir, traieu la vaca, anem a fer un partit entre nanos, fixem un temps, i allà on estigui la pilota, quan arribi al final del partit, aquella parcel·la és la que guanya els 15.000 euros. Bueno, edició frustrada del concurs a caca de vaca, a Cuntis, a Pontevedra. Última hora, Ballarí, informa Fouto, clubs que estan excedits del límit salarial. De primera, Barça, Sevilla i Espanyol. Barça, Sevilla i Espanyol. Arteta, renovat per l'Arsenal fins al 2027.
Les enquestes en clau Barça dels dos lesionats, o d'aquests dos lesionats, a qui necessita més el Barça? Gavi, 87%, De Jong, 13%. En clau Girona, signeu l'empat diumenge contra el Barça. No, 62%, en clau Espanyol, dels tres que han presentat avui. Qui donarà millor rendiment? El 68%. Penseu que Cumbula. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. La Xutxa, també.